La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Les tietes de la Caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Doncs sí, ja les tenim aquí a les tietes. De seguida els donem pas, eh? No tardem en donar-los pas. Abans, però, volíem parlar d'una altra cosa, i és que aquest setembre, ja ens ho comentava Francesc Marginet a la seva secció, i en aquest programa està sent el mes de les bodes, segurament per totes aquelles que no van poder celebrar la seva boda en temps de Covid. Però si un viatge a través de les xarxes socials, veurà que també ho està sent el mes de les mares i els pares primerencs, aquells que han decidit ampliar la seva família, però que quan arriben a casa, després del feliç moment del part, pensen: i ara què? Tinc una criatura, però com ho faig, això? Per resoldre algunes qüestions, avui hem volgut parlar amb el metge especialista en pediatria, màster en neonatologia de la Societat Espanyola de Neonatologia, ja ho diré bé, això, i amb 20 anys a les seves esquenes atenent a recent nascuts i les seves famílies, a més de divulgador a través de llibres com Lo que nadie te contó sobre la maternidad, El parto y la lactancia, o Manual para padres primerizos, Disfruta de la experiencia sin estresarte y sin que te estresen con la llegada del nuevo bebé. Doctor José María Lloreda, muy buena tarde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor Lloreda, lo primero que debemos aprender es que nadie nace enseñado, ni para ellos ni para nosotros.
Bueno, eso es fundamental. En cuanto a alguien, en cualquier tema, como comprenderás, crees que sabes algo, la realidad te abofetea en cualquier momento. Entonces, siempre es bueno tener la postura de decir, sé más o menos esto, pero puedo cambiar de opinión con otras pruebas.
Doctor, para aquellos padres primerizos que obviamente están muy felices, pero que les cunde el pánico cuando llegan a casa con el nuevo bebé y piensan, lo que decía, muy bien, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo primero que nos recomiendas?
Pues lo primero es paciencia, pero eso es muy fácil decirlo y muy difícil de luego de practicar. Pero sobre todo intentar, aunque depende de cada familia, intentar querer al bebé por encima de todo, y hacer y tomar decisiones en conjunto y en base a sus creencias, porque la mayoría de los temas relacionados con los recién nacidos y recién nacidas son culturales. Entonces, la mayoría de las cosas pueden ser correctas y simplemente hay que ponerlo en el contexto de cada familia. Hay algunas que claramente no lo son. Por eso es bueno también informarse de fuentes fiables. Pero muchas veces son simplemente las opiniones que tienen la gente que le da la información, por lo cual gente de otras culturas pues puede tener otras opiniones y son igualmente correctas. Uh-huh. Se cuidan los niños aquí, en Barcelona y en Katmandú. Se cuidan en todos sitios y se cuidan de forma a veces muy distinta.
Es evidente, doctor, que cuando un bebé llega a nuestra casa y más por primera vez, se convierte en lo más importante, ¿no?, de nuestra casa, y eso es totalmente normal. Pero no sé si sufrimos más de lo necesario como padres y madres, o de hecho, si sufrimos más ahora que lo que hacían nuestros padres o nuestros abuelos.
Pues evidentemente ahora creo, decía por ahí un sabio que cada generación redescubre la infancia. Entonces cada generación parece que redescubrimos lo que es los niños, los recién nacidos, cuando llevaban habiendo recién nacidos desde siempre. Pero cada generación parece que la descubrimos. Lo que sí es cierto es que ahora no hay un apoyo social como había antes. Antes yo tenía mi abuela, mi otra abuela, mis tíos, mi tía que le daba la teta a mi primo, y ahora muchas familias están solas. Y no tienen a quién recurrir, no tienen a quién decirle, esto es normal que le pase al bebé, esto es así, porque ni siquiera lo han visto, es que ya no lo han visto. Ya cuando estas madres jóvenes han tenido, cuando eran niñas, ya no tenían a veces una relación familiar de la que tirar, ¿no? Entonces, esa red social, ese decir que te diga tu abuela, eso es normal porque has visto a 10 nietos, eso ha desaparecido. Y lo que buscamos es la opinión de los expertos. Me pasa que cada experto tiene una opinión diferente. Antes la de tu abuela era la más importante porque culturalmente era la mejor respuesta en tu entorno,
sí,
¿sabes?
Sí.
Pero ahora te dice una respuesta a alguien que puede vivir en Massachusetts y claro, a lo mejor a ti no te conviene.
Claro. Le pregunto pues como experto, como médico especialista en pediatría, ¿qué debemos tener en cuenta durante el primer mes del bebé?
Bueno, lo más importante durante el primer mes de bebé es cuidarlo, parece una obviedad, cuidarlo, estar pendiente de él. Los niños necesitan mucho contacto físico, mucho cariño, no es algo que como una aplicación del móvil o un canal de la Netflix que lo apagas y ahí se ha quedado, sino que el niño es 24 horas. Entonces mucho cariño, mucha comprensión, mucha responder a sus demandas, alimentarlo, alimentarlo, que la alimentación, las madres se sorprenden, los padres, de que cómo puede comer tanto, pues es que comen 8, 12, 14 veces al día. Y básicamente...
¿14 veces al día?
Sí, un bebé que toma teta bien, toma 12, 14 veces al día. Entonces, uh-huh, cuando lo llevas a un reloj, es cada dos horas.
Se nota que no soy padre todavía, ¿eh?
Entonces, hay que cambiarse el chip de que el bebé está ahí y que no es algo que luego dejas y esta tarde ya veo otra vez mi maratón de tal. Uh-huh. No, es que va a estar ahí. A las dos horas es como si no hubiera comido. Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Pero luego es más sencillo de lo que parece. También es verdad que lo hacemos en niños que no tienen grandes patologías, otro problema, pues claro, evidentemente es otra situación, pero en general la mayoría de los niños son sanos, nacen sanos y se desarrollan sanos, la gran mayoría. Y eso no hay que perder el rumbo, la gran mayoría son así.
Le preguntaba si sufríamos mucho como padres, o demasiado, vaya, como padres y como madres. Supongo que una de las preguntas cruciales, una de las preguntas también estrella, es cuándo debemos acudir al médico, ¿no?
Sí, es lo mismo que te decía antes, que en general hay mucha obsesión sobre por el estado de la salud, pero luego no hay tanta receptividad cuando se le da los consejos sobre qué hacer o qué no hacer. A veces la gente busca la respuesta que ya que quería, y como es cuestión de preguntar a mucha gente o profesionales, pues al final encuentras siempre a alguien que te da la razón en lo que cree. ¿Cuándo? Pues muy sencillo, cuando el bebé está irritable, cuando el bebé lleva varios días o varios días, pues dos días sin orinar, cuando el bebé se pone amarillo, eso en el primer mes de vida, cuando el bebé se le pone la cara azulada, cuando el bebé se queja un niño que se está quejando, es sino de que algo le pasa. Uh-huh. Cuando el bebé se le notan que las costillas se le marcan mucho.
Entiendo, por ejemplo, cuando se queja, doctor, nos decía ahora, cuando un bebé se queja, cuando un bebé se queja, entiendo que es cuando llora más de lo debido. ¿Cuánto es más de lo debido?
No tiene por qué ser cuando llora. ¿No? Eso le pasa, por ejemplo, a muchas familias, que dice, es que llora mucho, y lo que está quejándose. Un quejido es como un gemido, uh-huh, puede ser continuo y puede alguien confundirlo con un llanto, pero no es un llanto, es un quejido. Vale. Entonces claramente el niño le pasa algo, esos son signos muy claros de enfermedad. Vale. Un llanto puede ser muy frecuente, pero luego tiene periodos en que el niño no está llorando o que se calma. Entonces, más que un niño, por ejemplo, que llora mucho, más que definir algo, lo que hay que ver es con qué se calma. Si necesita comer, que casi prácticamente siempre o muy frecuentemente está ahí el problema, o necesita que lo cambien, o necesita que lo arropen, o necesita que lo saquen de una cuna que está con mucha ropa y está muerto de calor. Uh-huh. A veces necesita pasearlo en brazos. y con eso, a veces, si se calma, pues puede ser buena señal. Si el niño sigue irritable, pues hay que llevarlo que lo valore a alguien, sobre todo en el primer mes. Pero, por ejemplo, a veces se ven niños por la calle que lo sacan del carro y dicen, que solo quiere brazos. Y tú ves al niño que lleva puesto 5 mantas, 2 gorros, 3 manoplas y una bufanda, y claro, el niño le da algo de aire y empieza a calmarse.
Claro, igual para el niño es agosto, en diciembre.
Claro, el niño lo que quería es que lo sacaran de ese ambiente porque se estaba sofocando del calor. Entonces, son esos pequeños detalles que a veces no sabes qué le pasa, pero sabes qué no le pasa. Si se mejora desnudándolo, se mejora comiendo, bueno, pues parece que la cosa iba por ahí, la irritabilidad, ¿no? Pero bueno, cuando es persistente, es normal consultar, porque a eso estamos.
Claro, cuando le decía, doctor, lo de sufrir demasiado, igual me refería más a eso, ¿eh? A si somos a veces demasiado proteccionistas con el bebé,
a veces, sí.
y a veces nos equivocamos de demasiada protección, ¿no?
Claro. Por ejemplo, los niños siempre tienen la mano y los pies un poquito más fríos, y es muy frecuente que, aunque tú se lo digas a la familia, ellos le pongan gorro, manopla, un gorro de estos de tipo de matriosca, le ponen de todo, y siempre le dices, es que siempre va a tener la mano más fría resto del cuerpo, porque es fisiología, es que es así. Pero sí que es verdad que muchos padres viven angustiados con una posibilidad, han visto en la prensa, se ha hecho viral una noticia de que un niño ha tenido tal cosa rarísima, y no saben que hay millones de cosas más frecuentes a su alrededor, pero se quedan con esa y se obsesionan, y a veces las cosas son más sencillas. Si el niño está bien, el niño está bien. El niño está ganando peso, el niño come, se queda tranquilo, tiene buen aspecto. Vamos a disfrutar el momento. Algunos, los pobres, la verdad es que no disfrutan porque están agobiados y lo agobian. Alguien dice, eso podría ser tal enfermedad rarísima. Y bueno, claro, y podría ser. Y lo normal es que no sea.
Lo normal es que no sea, claro.
Lo normal es que no sea.
En fin. Ahora entramos en otro gran tema de los temas estrella cuando hablamos de los bebés, de los padres y las madres que lo han sido por primera vez, y es el lloro, ¿no? A mí siempre me ha obsesionado esto de cuando un bebé llora y la madre en 3 segundos dice, es que tiene hambre. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué pasa eso?
Hay experimentos que han hecho con madres, que le han puesto una serie de bebés y prácticamente la correlación, cada madre sabe quién es su bebé solo por el llanto. Es una cosa tremenda. Parece que el llanto de la madre del bebé está pensado para que irrite de una forma muy directa a su propia madre, porque el niño necesita, por ejemplo, necesita comida y no puede esperar a ver si alguna madre es apiada. Tiene que incidir en la conciencia de su propia madre. Entonces, eso se ha demostrado. Perdona, es que no me acuerdo lo que me acaba de decir.
No, le preguntaba, doctor, precisamente por eso, ¿cómo diferenciamos los distintos lloros del bebé, ¿no?
Pues a veces, mira, venden hasta máquinas para diferenciar los lloros del bebé, que son patrañas, ¿sabes? Son patrañas. Pero con vender unos ejemplares de la máquina, pues ya ha hecho el negocio. Son patrañas. A veces lo difícil es distinguir, lo más importante es distinguir si al niño tiene algún problema importante o no. En el sentido de que los niños tienen una serie de síntomas muy básicos, muy iguales. Llanto, vómito, diarrea, tal. No tienen una gran gama de síntomas. Entonces, un mismo síntoma puede significar nada o puede significar algo importante. Solo cambia si se calma, si asocia a otro. Por ejemplo, un niño irritable que no se le quita, ese niño hay que valorarlo en un hospital. Lo tiene que ver un pediatra. Uh-huh. Un niño que se calma dándole teta, probablemente lo que necesitaba era comer o hidratarse o chupar o oler a su madre, que a veces no es solo comer, es simplemente estar en contacto,
estar ahí,
y notar que te quieren. Es que hay un concepto, por ejemplo, de los brazos. Le gustan mucho los brazos. ¿A quién no le gustan los brazos? Uh-huh. A todo el mundo le gusta que lo abracen,
claro.
En general. Pero claro, a los niños también. Entonces, a veces es simplemente ver si consigues que se calme. Por eso es muy importante ver si necesita comer, que para ellos comer es igual que beber. Ver si tiene caca, ver si tiene, por ejemplo, la ropa, algo que doblado que le produce molestia. Imagínate que tú tienes 4 botones del tamaño de una mano en la espalda, si te están clavando, pues está molesto. Pues a veces son tonterías así, o un pelo que se le ha enganchado en un dedo. Uh-huh. Sí. Pero si no se calma, necesita valoración, porque yo siempre le digo, cuando me dicen, es que el niño tiene gases, que es una cosa típica etérea que todo el mundo dice, y yo eso no lo he estudiado en ningún sitio, los gases. Yo le digo, ¿cómo distingues unos gases de una meningitis? Que me expliques cómo, porque los neonatos no suelen tener fiebre.
Claro. Pues,
¿cómo lo distingues?
Claro.
La diferencia es que uno está irritable, por ejemplo, y el otro con los gases pues no tiene esos periodos de irritabilidad, etcétera. Es complicado, pero hay que ver todas las posibilidades, digo, como padres, cambiarlo, darle calor, darle de comer, limpiarlo, explorarlo, verle si le ves algo y pasearlo. A veces dices, que solo se calma moviéndolo. Pues chico, hay que moverlo. y si no, todo eso no funciona así, hay que llevarlo para que lo valoren. A lo mejor dicen lo mismo. Hmm. Normalmente cuando lo lleva a valorar ya se han calmado y están durmiendo, pero eso también hay que saberlo.
Empezábamos un poco hablando de ello, pero no quería dejarle preguntar por último qué debemos hacer con esos consejos del yo con mi primer hijo hice tal o cual, ¿no? De la vecina de arriba, del primo de más allá o de la cuñada de no sé quién. ¿Todos los bebés son iguales y actúan de la misma manera o no?
Que no son todos los bebés iguales, pero ni para nada.
Por lo tanto, el consejo no sirve para
el temperamento se le nota en muchos aspectos, el más nervioso. Yo con este tema del consejo, hay gente que los denosta, que no quiere saberlo. Yo siempre digo, soy partidario de escucharlo, porque a veces llevan razón. A veces llevan razón. Sobre todo si son de su contexto. Y en su familia se hacía tal cosa, y no es una locura, y a ellos les va bien, pues, chicos, bueno, vamos a hacerlo. A ver si se puede hacer otra cosa mejor, pero es que no le vas a cambiar tú esa cosa cultural. Pero tampoco denostarlo solo porque sí, porque a veces, pues pueden llevar razón. Sí que es cierto que es muy frecuente que te digan, es que yo nunca he visto esto, cosa que hace los recién nacidos, lo hacen todos, pero dicen, yo nunca lo he visto. Y dice, ¿y por qué? Dice, porque mis otros dos hijos no lo han hecho. Claro, ella pone en una balanza 2 hijos y tú pones una balanza miles de niños y de artículos y de revistas y de cosas sobre eso, ¿no? Entonces, pero claro, para ellos su mundo son esos dos niños. Y bueno, pues hay que respetarlo, pero hay que informarle de que en general sus hijos fueron así, pero que el espectro es muy grande y hay otros que hacen otras cosas. Entonces, yo sí lo escucharía.
Yo de momento me llevo una cosa, doctor, y es la primera cosa que sí sé qué hacer el primer día que sea padre, que es hacerme con 2 ejemplares. Lo que nadie contó sobre la maternidad, el parto y la lactancia, y este manual para padres primerizos, disfruta de la experiencia sin estresarte y sin que te estresen con la llegada del nuevo bebé. Doctor José María Lloreda, médico especialista en pediatría y máster en neonatología por la Sociedad Española de Neonatología. Muchísimas gracias por estar en la caravana esta tarde con nosotros. Un abrazo.
A vos. Ha sido un placer. Hasta luego.
20 minuts que passen de les 5 de la tarda. Núria Ros, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Com estem?
Que ja hi són aquí, eh?
Ja estan aquí.
Ja hi eren.
Ja hi eren.
Ja hi eren, escoltant molt bé el que ens deia el doctor José María Lloreda. Ja hi són elles, ja hi són la Carme Pasqual. Què tal, Carme? Bona tarda.
Bona tarda.
La Consol Rovira. Consol, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I la Laura Rabanal. Laura, bona, què tal? Bona tarda. Ui, em mires així.
No, et dic bona tarda. No comencem, eh? No comencem.
Què us ha semblat aquest primer tema? Perquè...
Ai, xulo.
Interessant, molt interessant, però cada criatura i cada pare és diferent.
Una mica el que ens deia el doctor, eh? Sí. Allò dels consells... Sou de donar molts consells, vosaltres?
Jo, depèn, eh?
Si te'ls demanen, sí.
Sí. Si es demanen, sí. Si
I
no,
si no,
no,
qui en calla otorga?
No.
No, si veus que una cosa està mal feta, potser ho comentes i dius, jo diria que això no està bé. Però no allò... Això es té que... No, això tampoc.
No, eh?
I més, perdona que et digui, si el fill és el noi, el teu fill. Vull dir, entre jove i sogre,
ai,
la cosa...
Tema delicat, aquí, eh?
Tema delicat.
Sí?
Sí.
Ja, no és tan mite, això de...
No, és un mite, no. Però a vegades, vull dir, és molt més natural que una noia, vull dir, vegi més bé a la seva mare. Això és el més natural, i jo crec que ho ja ho he fet, i jo crec que el 99% de les persones ho fem, tot i estimant i respectant molt a l'altra persona.
Consol, li preguntàvem també al doctor si havia canviat molt la manera de la criança, no tant d'educar, sinó la criança, els primers besos de vida, si ara som més patidors que abans. Tu creus que ho som?
Pues no te sabria dir, jo era molt patidora.
Sí?
Sí, la veritat, sobretot la primera filla. És un moment molt delicat, perquè és un ésser tan desvalgut, tan indefens, tan vulnerable. Tu tampoc no et trobes molt bé, perquè t'estàs recuperant del part, no saps per on tirar, plora bastant, nit i dia, i passen els dies i no dorms, i al final es fa una bola que potser no ho és tant, però que en aquell moment potser et supera, o podria superar en algun moment. Sí que és cert que el que ha dit el doctor, que abans hi havia com una xarxa de tietes, germanes grans, veïnes, àvies, i això fa molt, eh? Això ajuda a descarregar la responsabilitat a la primerissa.
A Laura, que anava fent que sí amb el cap.
Sí, però jo crec que cada persona, cada pare, té que passar les seves experiències.
Sí, eh?
I a vegades, vull dir, els consells, vull dir, tampoc te'ls agafen, perquè, vull dir, tu has pogut passar l'experiència del teu fill. Jo, si tenia que explicar l'experiència del meu fill, era terrorífic, perquè...
Per què?
Pues perquè no dormia, fill meu. Jo a les 3 o 4 de la matinada anava amb una moto i deia, mama, no, no et preocupis, però jo no dormo, eh? I veies com la moto, aquella moto va desaparèixer, clar, perquè, escolta...
Clar, aquesta és una altra. Quan heu sigut més patidores? Quan eren tan renacuajos? Quan van arribar a casa i aquella criatura semblava tan poqueta cosa i compta amb el que fas, compta amb el que no fas? O quan comencen a sortir per la nit?
Uau!
Bueno... Mira,
perquè aquesta és una altra, eh?
Sí. Jo, el meu fill ha sigut DJ. Vull dir que per la nit és quan sortia.
Que xulo, no?
Sí, sí, per tu i per ell. Dona, sí, però jo no, eh?
No?
I un dia va vindre a casa i em va dir, mama, si em passa alguna cosa, ja te n'enteraràs. Si hi ha alguna cosa em passa, tu no et preocupis. Estaré en un hospital o qualsevol cosa. I vaig pensar, pues tens raó. Tens raó, però la raó...
El cuquet va per dins, eh?
Home, i tant.
Sí, la veritat és que...
Perquè no és ja... Perdona, Consol. No és ja el que ell faci, perquè afortunadament he tingut un film bastant com es diu?
Assenyat. Assenyat.
Assenyat, sí, sí, sí.
Assenyat. Però, clar, quan surten... I, a més, a les 3, a les 4, a les 5, a les 6 de la matinada, tothom va molt content. I ell, com estava treballant, doncs no, però... Bueno, no ho sé, perquè ja tampoc l'he vist moltes vegades, perquè des dels 18 anys ell viu sol. És independent, des dels 18 anys.
Carme, tu quan has patit més?
Jo no he sigut tan patidora. Soc patidora, eh? Però, vull dir, potser m'ho he aguantat i d'això. Però, com diu la Laura, jo, el meu fill petit, fins als 13 mesos no va dormir una nit. Vull dir, clar, i això, vulguis o no vulguis, vull dir, acabava cansant i d'això. Però tant m'ha fet patir, entre cometes, eh? De petit com de més gran. Vull dir, ells tenen el seu caràcter i cadascú, pues, ens ho prenem de la nostra manera. No es pot dir que pateixes més quan té 14, quan en té un mes o quan en té 24. Jo crec que una mare pateix sempre.
Consol.
Sí, és veritat, sí, d'acord amb el que diu la Carme, perquè...
Bé, una mare pateix sempre, eh? Consol,
sempre.
Tu segueixes patint?
Sí, sí, no. Segueixo sí, patint, eh? El que passa que ara no ho dic. No ho exterioritzo, però l'època de l'adolescència és terrible. És terrible. Perquè ells estan descobrint el món i clar, volen forçar, diguéssim, les costures, per dir-ho d'una manera, i clar, ho has de respectar, però és molt difícil. I sí, sí, sempre es pateix, sempre.
Clar, ara parlàvem de patiments. Deixeu-me posar una nota d'alegria, també, home. Parlàvem també que aquest setembre hi han hagut moltes bodes,
sí,
que s'havien anul·lat a causa del Covid.
Sí, sí.
I ara
sí,
n'hi estan havent moltes.
Sí.
I el dia que es casen?
Ai, no, jo tranquil·la. El meu no està casant i té parella en aquest moment. Però jo sempre he sigut més amiga de les parelles que han tingut del cas.
Sí?
En Jordi. Anava a dir en Carles, pobre, el meu marit, pobret. En Jordi, que sempre va tindre una remilgona que allò em posava dels nervis que no vegis. Cada vegada que la veia deia que la gent nena una altra vegada està aquí. Però sempre he volgut ser amiga de les parelles del meu fill, perquè si tu fas...
Tenir-les controlades.
Eh?
Per tenir-les controlades.
No, controlades. Ja, escolta, cada un que faci el que vulgui. A més, cada un té que passar les seves experiències. Però si tu et fas amiga de la parella... Pues sempre serà feliç el teu fill. Uh-huh. De l'altra manera, els poses amb un... Avui no estic fàcil de paraula, ja ho veieu. Els poses que si esto m'ha dit tu madre, que això sí. M'ha dit ta mare... No. Això no cal.
Fora d'això, eh?
Això mai de la vida. Jo vaig tindre la gran sort, es pot dir, de tindre una sogra fabulosa.
Sí?
La meva sogra, i tothom m'ha sentit a dir el mateix, vull dir, jo em vaig estimar molt a la meva mare, però vull dir, no sé si en el seu moment vaig estimar igual a la meva sogra. Molt, molt bé. Ara, és això. No es posava enlloc, no es posava... Jo he intentat fer el mateix. No crec que ho hagi lograt, però almenys l'intent ha sigut vàlid.
Consol.
La veritat és que el dia del casament és un dia molt bonic.
Sí,
és un dia de molta joia, d'alegria, d'emoció, perquè també és el retrobament de potser de molts familiars que fa temps que no has vist, i tot és molt bonic i molt esperançador. Però jo, en el fons, tenia un cuquet que només pensava, ai, que li surti bé, perquè jo estic divorciada, no em va sortir bé, i només pregava de que la il·lusió que tenia doncs li durés sempre. Això...
Girem la truita un moment?
Vinga.
Sí.
Gira-la.
Clar, és que jo li dic Nuru. Núria Ros, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda de nou.
Ai, que plora.
Tu...
Ai, que plora.
No.
Perquè... De donar-li pas.
Tu fas patir la mare o no?
Molt, molt. De fet, ens està escoltant i m'acaba d'enviar un WhatsApp que diu estic totalment d'acord, les mares patim sempre. T'he de dir que la meva mare és molt més patidora de lo normal, eh? Pateix per tot.
No, però ho has reconegut.
I mai li he donat motius.
Tu fas patir.
No, mai li he donat motius, no ho puc entendre.
No, té a veure.
Però sí, hi ha persones que són més patidores que d'altres. Clar, jo crec que quan sigui mare seré també molt patidora.
Sí, eh?
Encara queda molt per això.
Jo sóc una mare pesadíssima.
És diferent, això, ser pesat o ser patidor.
Però és que és patidora i pesadíssima, però pesadíssima.
Per què? A veure, Laura.
Pues perquè no callo mai, sempre tinc que dir alguna cosa. I el meu fill és una persona que, igual que era el seu pare, que els agrada la calma i tot, i han anat a parar amb mi, que jo sóc tot el contrari. I a vegades els farto, perquè no callo mai. Sí. El meu fill m'ho diu, eh? Mama, si callessis un ratet...
Tots ens cansaríem.
La Consol, que quan deies, Núria, això de... Jo no li dic motius, però ella és patidora i ella deia, la Consol, no té res a veure, això.
Sí.
Per què no té res a veure?
Sí, perquè no t'ha de donar motius per patir. És a dir, quan surt de la porta de casa, ja pensa, ai, Déu meu, O sigui, et surt del teu regazo, per dir-ho d'una manera, no? De la gallina clueca, surt de sota la teva protecció, i el món és molt gran i poden passar moltes coses. O sigui, no és perquè et doni un motiu de que sigui un bandar o un perdut o perduda. No, no té res a veure. És simplement que dius, ai, Déu meu, que no li passi res.
Mira, una altra mare que ens diu, és inevitable, sempre es patirà per el teu fill.
Així és.
Carme.
Jo que em fas fill... uns ullets?
Ai, gràcies.
No, perquè esteu recordant coses.
Sí.
I és molt maco, això.
El meu fill es va casar amb 22 anys.
Ui!
Mira, la Núria diu, ui!
Aviat, eh?
Sí, molt aviat. Bueno, es coneixien des dels 14 anys a l'escola.
No, aviat ara.
Aviat ara, exacte.
Ara
és el més normal.
Ara. I em fa 32 anys que són casats. Gràcies a Déu, vull dir, i n'han passat de totes, com lo normal, vull dir, lo que passa. I jo he vist que la meva jove s'ha estimat molt el meu fill, la meva jove, per descomptat, això. Però vull dir que han tingut... Ells dos han anat sempre a una, ells dos han anat junts, i això per mi ha sigut el millor ara, tot i així, i petit sempre.
Ara ens deies, el teu fill es va casar amb 22
anys, 22. Bueno, tots dos en tenien 22.
El teu Consol?
Ja era més grandeta, ja tenia 28.
28. Ella, en aquest cas,
sí,
eh?
Sí.
El teu no s'ha casat, Laura?
Jo 24.
No, però jo crec que...
Està fent de DJ.
Exacte, segueix fent de DJ.
Heu tingut amigues, però casar-se...
Ai, amigues.
Amigues, què vol dir, amigues?
Fan patir més les amigues.
Con derecho a roce.
Mira-la, ella.
Mira, escolta, jo he sigut...
Tio.
Sí, tant.
Jo he sigut bastant liberal, eh? Vull dir, quan ha tingut parella, que facin el que els doni la gana, són ells.
Exacte.
Vull dir,
i tant que sí.
En Jordi tenia 17 anys, que ja tenia una amigueta, vull dir, una novieta. I, bueno, s'ha de parlar clar, i jo els hi vaig parlar clar, i que, bueno, que les conseqüències són les conseqüències. Jo crec que amb els fills els hi tens que tindre molta confiança i explicar-los les coses que poden passar quan són tan joves. Ara ja no cal tant, perquè ara ja als 14 anys ja saben, i 12, desgraciadament
donen,
per mi...
Et donen lliçons.
Desgraciadament per mi, vull dir...
Saben massa, rebut, eh?
No.
Saben massa.
No, és
o massa
que
es corre massa, vull dir, no és necessari. Vale. Crec jo que no és necessari, perquè es perden moltes emocions pel mig.
Ara parlàveu perquè... de... Digues, perquè...
No, això, que es perden moltes emocions pel mig i no val la pena, vull dir, tot pas a pas, tampoc et diré els 25 o els 45 com té ara ell, però ell ja ha passat tot, moltes emocions, doncs allà ell...
Ara, parlàvem de córrer massa, em deixeu fer una queixa?
Fes-ho,
pública, perquè a més ho pensava l'altre dia, eh? L'altre dia deia, clar, és que la gent, en general, la societat en general, s'està... queixant o veu proves evidents que no hi ha suficientment criatures. No hi ha naixements nous.
Clar.
No? I la societat s'està envellint d'alguna manera, no? I jo pensava, clar, amb els sous que es cobren ara,
clar,
amb la crisi econòmica que hi ha ara,
és que no,
amb
no,
tot el que hi ha ara...
No els ajuden.
Qui és capaç de tenir crios, no?
Exacte.
Pues sí.
És a dir, anem tard o ens obliguen una miqueta a anar tard?
Us obliguen.
Clar.
Us obliguen, perquè no es pot crear una gran família, o petiteta, vull dir, una família no es pot crear, però si hi ha... És una vergonya el que està passant, una verdadera vergonya. Només tenen quartos qui mana. Els que no manem i tenim una nòmina, aquests, malament, anem malament.
Carme.
Abans ja t'he dit, el meu fill es va casar amb 22. Trobo que era molt jove, massa jove. Però ara, avui en dia, es casen de 30 en amunt, no perquè vulguin ells, sinó perquè la societat els obliga. Perquè tu acabes una carrera i digue'm tu quants anys tardes a vegades en tindre un sou decent. No multimilionari, però un sou que puguis tindre, el que dius tu, una família.
Carme, fa 10 anys, eh? 10 anys... Parlàvem dels 1.000 euristes, el bé que vivien. Ara què fas amb 1.000 euros?
Ja, pagues 850 de pis, perquè no tens quartos per comprar-te'n un. Sí, sí. I què menges?
Consol.
Trobo que hem evolucionat d'una manera cap al consumisme més rabiós, i les necessitats que hi ha ara no són les que hi havia abans. O sigui, abans, per exemple, no, quasi bé ningú anava de vacances. Quan jo era petita, com a molt, quan es casava, anaven a Mallorca. Mm. Era el gran viatge. Lo d'un creuer, bueno, això ha sigut molts anys enrere. També és cert que els pisos estaven més a l'abast. Va haver molta vivenda protegida i molta gent allò pagava amb lletres, recordeu? Pagava amb lletres a la nevera. I, bueno, el famós 600, que també va ser una altra fita en aquell moment. Ara tampoc no ens canviàvem, no teníem 10 abrics. O sigui, tot ha anat d'una manera que ha arribat a un punt insostenible. Uh-huh. Insostenible per un cantó i per l'altre.
Fem una cosa, perquè encara elles m'estan... Jo les estic coneixent amb elles i elles m'estan coneixent a mi i encara no saben que ho explico tot a la ràdio. A mi m'agrada molt explicar-ho tot. Veureu, a la ràdio, quan anem a publicitat, hi ha un gest molt conegut entre el món radiofònic, que és una publicitat que es diu diners, diners. El gest aquest amb els dits de diners, diners. La Laura no sabia ben bé què feia, s'ha posat a ballar sevillanes aquí. No. Laura!
Clar, és que jo que sé que...
Escolta'm, fem-ho diferent, això, avui. No, fem-ho diferent, això, avui. Laura, dona pas tu publicitat, va.
Ara que tinc que donar jo...
Sí, home, que arriba publicitat.
Doncs pues ara arriba la possibilitat... Oh,
mira! Espera, tornem-hi. No ha passat res.
Ara donem pas a la publicitat.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Molts dies parlem de l'aigua amb consells i informacions que ens poden servir de molt, però avui us en vull parlar des d'un altre vessant, l'astrològica, i més concretament lligada als signes del zodíac, perquè allà l'aigua també hi és present.
Les mil formes de l'aigua.
Independentment que sigueu més o menys creients en les influències dels signes del zodíac, el cert és que la seva classificació ens crida l'atenció. És aquí on hi trobem que 3 dels 12 signes són qualificats com a signes d'aigua: cranc, peixos i escorpí. I tenint en compte que l'aigua és un element que es troba per tot arreu, això influenciaria sempre, segons els astròlegs, aquells que neixen sota aquests signes, que els faria més sensibles que la resta, dominats per elements de l'aire, el foc o la terra. A més, diuen que les persones marcades per signes d'aigua confien en la seva intuïció i sempre estan disposats a ajudar. Però ja se sap que en això dels signes del zodíac sempre ens agafem a allò que més ens agrada i que, si no ens va bé el que ens diuen, ho qualifiquem de bajanada. En tot cas, avui he volgut acostar-me a l'aigua des de l'astrologia. A partir d'aquí, el que diguin i que us ho creieu o no, és cosa vostra.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Vuit minuts que passen de 6:15 de la tarda. Ara se'm fot de mi perquè ara m'he posat a ballar jo a la sintonia, veus? Les coses van i venen.
És perquè ens ho passem bé.
Sí, tant que ens ho passem bé. Ves perquè si no fem això. Núria.
Ara les posaré a prova.
Sí?
Sí.
Com ho farem, això? Va.
Sabeu de què és Dia Mundial avui?
De l'arròs.
No.
Ai! Ah.
De la paella.
Mira-la, com ho sabies, Laura Rabanal?
Que ens has mirat el guió.
L'arròs es fa moltes coses.
Perdó, la paella. Eh?
Paella.
Us agrada o no us agrada la paella?
Ui, molt.
Jo avui n'he menjat una.
Ah, sí? Per celebrar el dia, no, perquè no ho sabies.
No, el casal de... Tens la Laura, això. Els dimarts fem arròs. Fan arròs.
Els dimarts? Després us explicaré una cosa sobre el dia de la setmana en què es fa paella.
Ah, sí, sempre el dijous, no?
Exacte, molt bé, molt bé. Ho
saben tot.
Vosaltres feu paella o no?
Sí,
és a dir, la cuineu?
Sí, sí, sí.
M'hi puc apuntar, Núria?
Home, i tant. No sigui que ets el presentador d'aquest programa,
sí,
eh?
Sí que en faig i de les millors de Barcelona.
Oh, ah, sí. Laura, digue-ho.
Aquí ho deixo.
Ho hauràs de demostrar.
Xulo. Quan vulgueu.
Xulo.
Quan vulgueu. Sí, sí,
la setmana que ve volem fer la secció de tietes amb una paella al mig, que realment es menja així la paella.
Ja li estàs dient a la teva esposa,
sí,
o companya, que no m'importa,
sí,
és igual,
que sigui,
que prepari una paella,
sí,
que et deixi, per ell,
que deixi
per
tranquil,
això,
que rentis tot com brutes, que rentis tot com brutes.
Jo sóc un cuinetes, jo.
Tu ets un cuinetes, sí, i també rentes tot com brutes.
Tot jo, sí.
Bueno, i una paella aquí. I sí? Ja us... ja els hi direm si està bona o no està bona.
Ja ho farem, això, ja ho farem.
Perquè ells pot dir-ho, però el nostre paladar és fi.
Ara, més endavant, parlarem amb una persona que de paelles en sap molt, Bueno, segurament més que en Joan i tot.
Bueno, segur.
Val? Però us vull explicar algunes cosetes, a veure si les sabíeu o no sobre
aviam,
la paella.
Aviam.
No sé si sabíeu que la paella original portava rata. Rata de l'Albufera. Ho sabíeu, això?
No.
Perquè jo, si arribo a saber, ja n'hi ha menys.
Estic d'acord amb tu.
Que no són les anguiles.
No. Rata.
Ni el peix.
Mira, us ho explico. La paella, com a plat típic valencià, es va començar a elaborar tradicionalment a l'Albufera. Sí. Val? I recull tots els ingredients disponibles en aquesta zona de València. I municipis com Catarroja, Silla o Sueca, l'ingredient més autèntic era la rata d'aigua o el marjal, que substituïa, en aquest cas, la carn que es posa actualment, no?, a la paella.
No sé què és el marjal, això que dius.
Mira, tu t'imagines una rata?
Ai, per favor.
La família de rata.
La carn d'aquesta rata. Però diuen que té un sabor, té un gust com el del conill.
Ah,
és realment no...
El gat, que també diuen que és com un conill.
Bueno, mira, jo no ho sabíeu, que no, això.
No.
Després, abans parlàveu de dies.
Sí.
Doncs no estaves equivocada, perquè els dijous és el dia, sí, de la paella. Sí, és a dir, és el dia en el que s'inclou en el menú. I direu per què. Doncs perquè la llegenda diu que el dijous era el dia en el que Franco sortia a menjar fora sense un rumb fix, i els restaurants la preparaven per si les mosques, és a dir, per si ell la volia. Que tampoc ho sabíeu?
No.
Que tingui un màster en paella.
No sabia jo sabia un altre perquè el dijous.
Diuen una altra versió, que segurament serà més creïble, és que el peix no arribava a l'interior fins
aquesta,
aquell dia.
Aquesta.
I que segurament és per això, doncs, que s'ofereix
sí
els dijous.
I ara tinc que dir-te, perquè el casal es fa... sempre s'havia fet amb dijous. Però... va haver-hi un senyor que és el que preparava les... No hi eres tu, Laura. Que preparava les excursions i les preparava sempre amb dijous. I la gent es queixava de que el dijous era el dia de la paella,
clar,
o
clar,
escollien la paella o escollien la...
L'excursió.
La sortida. I llavors, salomònicament, es va dir, pues, es farà dimarts. I ja està.
I una altra cosa. Bien. Com es menja la paella? A veure...
És un clàssic.
Amb les mans, no, eh?
Això segur que no. S'emplata o no s'emplata la paella?
No. Ai. La verdadera paella es posa al mig, sí, i cadascú al voltant, i va agafant amb una cullera el tros que més o menys li pertoca.
Molt bé, eh? Molt bé, no?
Sí, sí, sí,
amb
sí,
la paella. I res, també us he de dir que la paella es troba en el top 4, és a dir, la posició número 4 de plats més buscats per internet. Quins Tot direu ja. que són els altres?
L'hamburguesa.
No. Error.
No. Millor.
Pizza? Us agrada la pizza?
Sí.
Si és bona, sí.
Depèn.
Sushi,
no.
Us agrada?
No.
No, el sushi no agrada.
No té èxit.
I el risotto? Bueno, mira, curiositats de la paella.
Porta arròs, també.
Arròs també, sí.
M'agrada més la paella que el risotto.
Escolta, a on hi hagi un punt d'arròs ben fet,
sí,
dos ous ferrats i una salsa de tomàquets...
Perfecte.
Escolta'm, però avui que volíem parlar també de les paelles, dit això, en sabem una mica més gràcies a la Núria, però encara ens queda el més important. Com es cuina una paella de veritat? I clar, tenim amb nosaltres una de les persones que més en sap. Ell és en David Domingo, propietari i xef del restaurant Fuente Cerrada de Teruel. I alerta, guanyador del concurs internacional de paelles valencianes de Sueca del 2019. David Domingo, bona tarda, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
David, déjame preguntarte cómo se consigue ganar el concurso internacional de paella.
Bueno, pues eso es un hecho milagroso y se consigue haciendo muchísimas paellas y adquiriendo una destreza considerable e importante en la cocina de la paella. Hay que dominar la técnica 100%, tienes que, pues eso, convertirte en un auténtico maestro, porque ahí compites con los mejores del mundo y imagínate, ¿no? El nivel que hay en ese concurso es la máxima excelencia en este plato que existe a nivel mundial.
¿Qué tiene tu paella para ser la mejor paella, David?
Bueno, pues las paellas son todas iguales. Ahí siempre se concentran los 40 mejores restaurantes del mundo. Y todas son iguales. Ellos te dan los ingredientes, a todos nos dan lo mismo y depende enteramente de tu destreza y también del acierto que tengas ese día, ¿no? Entonces, lo que tiene es, pues bueno, que está un poquito mejor hecha que la siguiente.
no me respondas el arroz, que te mato, David, pero vaya, ¿qué producto, qué alimento no puede faltar en una paella valenciana de verdad? Lo digo porque aquí cada cual echa un poco de su cosecha, ¿no? Y al final uno no sabe bien cómo es la paella paella.
Bueno, yo un consejo que siempre te preguntan lo mismo, ¿no? Pues ¿cuál es el truco, cuál es el secreto y sobre todo cuáles son los ingredientes? Bueno, lo más importante de la paella hay que tener claro que es, bajo mi punto de vista, el plato más internacional y más importante que existe y que hemos creado en este país. Uh-huh. Por tanto, lo mínimo que merece ese plato es que respetemos la versión original. Es decir, que si nosotros hacemos exactamente lo que hacen los que la crearon, seguramente nos va a salir muy bien. La paella no es como una tortilla de patata o como una, no sé, unos fideos o unos macarrones que son susceptibles de cualquier innovación y que quizás esas innovaciones pueden mejorar los platos, ¿no? La paella es un plato tan elaborado ya y que no es susceptible de ninguna innovación. Simplemente lo que hay que hacer es, ya siempre digo lo mismo, es hacerlo como lo hacían los que la crearon. Uh-huh. Eso que comentabais antes de la rata de agua y todo eso, bueno, pues después hubo una generación que la depuró y que la creó como la tenemos ahora, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues tú tienes que tener siempre alimentos de buena calidad, cuanto más natural es mejor, hacer bien el sofrito de la verdura, hacer bien el sofrito de la carne, echarle el aceite que necesita, el pimentón que necesita, el colorante o el azafrán que necesite, la potencia de sal que tú le quieras dar y sobre todo tener mucha tranquilidad con el fuego. El fuego es el principal enemigo de la paella y por lo tanto si tú lo haces muy 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 despacito tienes muchas más probabilidades de que al final el resultado sea bueno que si tú le das mucha caña.
El ingrediente secreto, David, como nos decías, es el sofrito. ¿Un sofrito bien hecho no tiene rival?
Bueno, personalmente es que no te puedes quedar con uno, porque tú ten en cuenta que tienes que hacer una paella de un nivel de un 9,75 como mínimo, ¿no? Uh-huh. Puedes hacer una paella de un 6, ¿no? Entonces, es que todos los ingredientes son fundamentales. Mira, por ejemplo, la importancia del aceite de oliva. Parece una tontería, ¿no? Parece que en una paella, pues bueno, hay ingredientes que ponderan mucho más que el aceite. Bueno, el aceite es capital. Es capital la cantidad que pones, la calidad que pones y sobre todo la temperatura a la que tú consigues tener el aceite y en qué momento, ¿no? Uh-huh. Eso, por ejemplo, que es algo que parece irrelevante, pues es algo fundamental. Recientemente se ha celebrado también el concurso en Sueca y ha habido un problemilla con el garrafó. Bueno, pues el garrafó, que seguro que lo conocéis, sí, la judía está riñonada, uh-huh, es una legumbre que le otorga una textura impresionante a la paella. Y para los paelleros de verdad, el alimento que le otorga la excelencia a la paella es el garrafó. Uh-huh. En mi caso concreto, si me tuvieran que preguntar, bueno, pues lo mejor de la paella es lo que supone tener una paella delante, que es una reunión familiar, una reunión de amigos, una reunión de fiesta, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Te lo compro.
Un día normal entre semana, pues una paella lleva mucho trabajo hacerla, ¿no? Entonces es muy poca gente que se anime a preparar una paella porque necesitas prácticamente toda la mañana. Uh-huh. Ahora, un domingo en casa, un sábado, un día de fiesta, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces, para mí lo más importante de la paella es eso. Y si tuvieras que elegir un aspecto técnico, pues obviamente el socarrat de la paella, el socarrat del 100% de la paella, que esté todo igual, eso es lo más difícil de conseguir y por tanto yo pues creo que es lo más, el punto más álgido de la cocina de la paella.
El socarrat, que le dicen en mi casa. Mira, en mi casa pasa también una cosa, seguro que pasa en muchísimas casas de España, que es que todo el mundo tiene esa abuela, esa madre que le dice, cuando nosotros preguntamos, pero sal, ¿cuánto le pongo? Y te dicen eso de, a ojo, según veas, ¿no? Y uno no acaba de saber. ¿La paella es un plato de a ojo o es muy matemático?
Bueno, a nivel profesional es matemático. Por ejemplo, en nuestro restaurante, que hacemos muchísimas paellas, muchas miles de raciones de paella, todo yo lo tengo calculado con fórmulas matemáticas, pero no por nada. No porque no confiemos en el criterio en nuestro criterio a la hora de poner los ingredientes, sino para que todas salgan iguales siempre, ¿sabes? Entonces, eso solo se consigue si tú tienes todo medido, ¿no? Tú, obviamente, luego puedes tocarla un poquito más del ingrediente que tú quieras, pero lo mejor es tenerlo todo medido para no llevarte sorpresas. Sí. Respecto a la sal, hay una cosa que es muy importante y que todo el mundo creo que tiene que saber. No es lo mismo cocinar una paella de marisco para 2 que una paella valenciana para 20. Claro. El arroz absorbe muchísimo la potencia del sabor. Claro. Es decir, que una paella de marisco de dos, con muy poquito, te va a salir salada. En cambio, una paella valenciana de 20, tienes que ponerle mucha sal, porque el arroz se va a chupar todo el sabor, va a absorber todo el sabor y al final va a parecer sosa. Aunque tú, probándolo, te parezca que esté bueno, pero luego el arroz como que te lo roba, ¿no? Por alguna manera. Entonces, eso tiene bastante dificultad de saber que conforme vas aumentando el tamaño de los kilos de arroz que tú pones en una paella, tienes que aumentar también la potencia del sabor para que luego quede equilibrada en el punto que tú quieres conseguir.
Deies, Laura, volies preguntar.
Sí, hola, buenas tardes. Mire, yo quería preguntarle una cosa. ¿Es verdad que la cebolla ablanda el arroz?
Buenas tardes.
Buenas tardes,
no,
perdón.
No, sí, lo ha dicho. Buenas tardes.
Ah, ¿sí? Ah, bueno, pues no me
he enterado. Cosas dígame. De la radio.
Dígame.
Bueno, la cebolla no hay que ponerla en la paella.
No se tiene que poner, ¿ves?
No, cebolla es un alimento prohibido en las paellas.
¿Ves? Por eso que yo tenía esta duda, porque todo el mundo pone el sofrito con mucha cebolla o poca cebolla, y dice que la ablanda, ¿no?, el arroz. No.
Mire, el sofrito, depende de qué tipo quieres hacer la paella, pero, por ejemplo, vamos a situarnos en una paella de carne, en una paella valenciana.
Sí.
Tiene que llevar pollo, conejo. Eso es sagrado, luego le puedes poner caracoles si quieres para hacer la versión más pura, le puedes poner costilla de cerdo también, o simplemente mantener el pollo y el conejo. Y luego tiene que tener tres verduras, que ya llevándolo a la excelencia sería la ferraúra, que es una judía verde, un poquito más larga de lo normal y arrugada también, que es exquisita. El garrafó, que es lo que hemos comentado, y la tabella, que es una judía blanca pequeñita.
Opa, ¿cuánta judía, no?
Sí, el garrafó y la tabella son legumbres que pueden, si las pones verdes es fantástico, y si las pones secas, bueno, tienes que cocerlas un poquito más y ya está. Bien, entonces, esos son los seis ingredientes básicos que debería llevar. Obviamente, para sofreírlo necesitamos el aceite, y luego necesitamos ajo, pimentón y tomate, pimentón dulce siempre. Solo eso, nada más. Y luego, por supuesto, darle el toque del azafrán o del colorante.
David Domingo, propietario y chef del restaurante Fuente Cerrada de Teruel, ganador del concurso internacional de paellas valencianas de Sueca del 2019. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Y gracias por el consejo.
Va, que ens queden res. Pràcticament 5 minuts per acabar el programa. Això s'acaba, però abans sí que volíem saludar, aviam si podem abans d'acabar el programa, una de les presentadores de TV3 amb més hores de directe.
Molt bé.
Mira quines cares.
Perquè ens fa il·lusió.
Consol, digue'm un nom.
Mari Pau Huguet.
Oh!
Dimito.
És super...
No.
És super simpàtica.
A la primera, eh?
L'enyorem molt.
Maripau Huguet, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Maripau Huguet, que vas començar davant les càmeres el 86, l'any 1986, i durant més de 30 anys has encadenat presentació de programes com Bon dia Catalunya, l'hora de Maripau Huguet, en directe... Com han estat tots aquests anys, Maripau?
Bé, fantàstics. Jo, la veritat és que el repetiria, tornaria a començar, perquè de tots, sí, en sèrio, de tots he après moltíssim i cada vegada que em proposaven fer un programa diferent, més o menys tots del mateix estil, perquè tots eren, ja ho sabeu, magazins, etcètera, doncs em feia encantada la vida, perquè és amb el... Jo crec que és amb el gènere que m'hi sento més a gust i més còmode. És el que més he fet i, per tant, crec que és amb el que em moc millor.
La tele t'ho ha donat tot, Maripau?
Home, m'ha donat molt, pràcticament tot, però, clar, hi ha altres coses a la vida que també et donen moltes coses. Però t'enganyaria si et digués que no, perquè és que pràcticament tota la meva vida només he fet això. Era molt joveneta quan vaig començar, havia just acabat la carrera, i aquesta va ser la meva primera i... feina, diguem, seriosa, perquè havia estat prèviament a la ràdio, però eren més col·laboracions, no era una feina estable, i bé, fins ara, no? Per tant, sí, diria que és pràcticament tota la meva vida, sí.
Deixa'm preguntar-te, tu que n'ets ja una experta del món de la televisió, del periodisme, de la comunicació, com veus totes aquestes coses ara? Com fem ara periodisme i comunicació?
Doncs ho veig de manera molt envejable, sanament, perquè... veig que tothom ha avançat molt, que les noves tecnologies han fet moltíssim, cosa que nosaltres no teníem. Pensa que nosaltres ni havia WhatsApps, ni havia Twitters, ni havia Facebook, no hi havia tot això. Sembla estrany, perquè tampoc fa tants anys, però realment era així. I nosaltres, quan, per exemple, volíem recollir testimonis o tenir material de persones per diferents programes, teníem encara el contestador automàtic del telèfon. Vull dir que sembla que estigui parlant de la prehistòria, però no fa tants
anys. No tant.
No tant, i en poc temps tot ha avançat tan ràpidament que tots els joves que pugen avui dia pugen amb una força i amb una quantitat d'informació al seu damunt, que és molt difícil que nosaltres els puguem xafar els talons, perquè és impossible, vull dir. Jo penso que els seus cervells ja són diferents dels nostres. Però escolta, fantàstic, eh? Perquè nosaltres encara... Jo encara treballava amb màquina d'escriure, de teclat, no ordinadors. Després van començar a aparèixer els ordinadors.
Clar.
Vull dir que hi ha hagut un canvi molt, molt, molt bo, molt positiu, eh? No al contrari. Penso que això és molt bo en general per tots els àmbits, però en el món de la comunicació moltíssim.
Clar, avui tenim amb nosaltres a les nostres tietes de la caravana, a la Carme, a la Laura, a la Consol, i hauries d'haver vist la cara que han posat quan he dit Maripau Huguet. Consol.
Hola, Maripau, bonica.
Hola, guapes. Home, com m'agradaria estar aquí, per veure'ls i posar-los sí. cara.
Ah, doncs vine un dia, que altres ens faria no molta gràcia, Maripau.
Pues ja està. Ja el presentador no sé què diu, però les tietes et diuen que sí.
Ella ja ho sap, tarda, que està convidadíssima.
Soc la Carme, vine un dia.
Vindré a veure les tietes perquè, a més, jo me les estimo molt a totes les tietes i a les marones i a tothom, eh? Perquè són, en definitiva, el públic que sempre he tingut al meu costat i encara ara em trobo doncs, molta gent ja una més gran que em deien que de petits encara berenaven a casa de la iaia o de l'àvia amb mi, no? Per tant, són gent que ha anat creixent a mesura que jo també m'he anat fent gran. I em fa molta gràcia que m'ho diguin ara. Nois, noies, que bé, que llavors eren molt petites i que em recorden d'aquells anys, sí.
Consol, va, ràpid.
Sí, la veritat és que t'hem trobat molt a faltar. I et volia preguntar, que tornarem a veure?
Jo espero, tinc moltes ganes, la veritat és que sí. I la veritat és que seria per mi una gran il·lusió, perquè jo, encara que no ho sembli que ho dius per dir-ho, però jo trobo molt a faltar al meu públic i a la meva gent, perquè, en definitiva, és el que he fet tota la vida. I aleshores, encara que jo no veig a la gent, perquè, clar, tu estàs davant d'una càmera i no veus, no hi poses cara, però arriba un moment que és que jo crec que veig totes les cares de la gent de Catalunya que t'està veient. Perquè quan surts al carrer te n'adones i aleshores dius, ah, sí, mira, doncs ets tu, és vostè, no?
Hi ha un caliu, sí.
I els trobo molt, molt, molt a faltar, perquè deixen... Jo penso que els espectadors acaben deixant molt pòsit amb nosaltres. I sobretot en aquells anys en què no hi havia tanta competència televisiva, no hi havia tanta oferta, i per tant la gent era molt més fidel a un producte o fins i tot a una persona, no? I jo potser vaig agafar aquell bon moment en què la gent encara era molt sòlida amb el programa que feies, amb la persona que tu eres... I això és fantàstic, és un record meravellós, sí.
Ella no ho sé, jo n'estic extremadament segur que tornarem a veure a Maripau Huguet davant de les càmeres.
Espero que sí, la veritat, ja et dic,
ganes,
ganes no me'n falten, eh? Perquè necessites aquest contacte, encara que no sigui tan directe amb la gent, però saber què hi són, que estan a l'altre costat, i poder comunicar-te a través de la pantalla, que és el que he fet pràcticament tota la vida.
Maripau, fem una cosa, t'esperem el dia que tu vulguis aquí a l'estudi amb les tietes, d'acord?
Un dimarts, eh? Un dimarts.
I així ens podrem fer una bona abraçada.
I tant. Sí. Una abraçada molt gran. Que vagi molt bé.
A vosaltres també, que vagi molt bé, i moltes gràcies per trucar-me.
Adéu, bonica.
Que continuïs amb aquest somriure.
Nosaltres que hem de deixar aquí el programa, gràcies, tietes, que vagi molt bé.
Gràcies.
Ho deixem aquí, i demà hi tornem, amb la caravana. Adéu-siau.